6 minuts per sobre de les 10 del matí, com us hem explicat a la portada del programa. Un dels temes del dia al Planeta Prat és la visita d'alguns dels policies que es van desplaçar a aquests pobles afectats per la Dana a l'Horta Sud del País Valencià i que ens explicaran quina és la situació que es van trobar i també per què van haver d'avançar la seva tornada. De tot plegat en parlarem amb l'inspector en cap de la policia local del Prat, el Rafael Pino. Què tal? Benvingut. Com va? També ens acompanya el sergent José María Tichey. Què tal? Benvingut.
Bon dia.
I l'agent Javier Riáñez.
Molt
bon dia.
Què tal?
Rafa, comencem pel moment de decidir, de dir, ostres, hem d'anar, hem d'aportar el que puguem com a policia local del Prat. Com va passar tot plegat?
Bueno, això va passar malauradament dimarts, quan va esclatar la Dana. I el mateix dijous, un comandament de la nostra policia local em va comunicar verbalment que hi havia un grup de policies que estaven disposats a anar-hi en la qualitat que sigués, voluntari o com a policia.
O sigui, hi havia uns agents que ja havien parlat entre ells?
Sí, havien parlat, havien fet un grup i havien dit, jefe, si cal anar-hi a donar un cop de mà, aquí estem disposats. Fins dissabte, a la tarda, no vaig rebre personalment un correu electrònic de la Subdirecció General de Coordinació de Policies Locals de Catalunya informant que aquelles policies locals que volien participar-hi, perquè estem davant d'un context normatiu complex, no va comunicar-nos als caps de la policia local que podien anar-hi i havien de tenir un contacte directe amb la Generalitat de Valenciana. El mateix dissabte a la tarda vaig comunicar aquest comandament que hi havia autoritzacions per anar-hi com a policies i així es va fer. A cuita corrents el dissabte, preparant tota la normativa, decret, etc. Ells estaven preparant tot el que era el contingent de vehicles i vestuari i tot el que els feia falta, perquè ja tenien coneixement de que hi havia risc de contagi.
Clar.
I per tant van fer una còpia de guants, botes d'aigua, etc. I ells es van directament de forma autònoma preparant mentre jo, diguem-ne, la part protocolària, la part logística, en aquest sentit, la portaven ells. Uh-huh. Diumenge van anar-hi, van arribar a la nit, amb moltes dificultats perquè no hi havia GPS, no servia per arribar-hi, perquè ja estava tot
clar,
tallat. Ostres. I sense dificultat de veure. I fins aquí és l'anada. La tornada ja és una altra història.
Perfecte. Doncs anirem cronològicament. Com vau arribar? A on vau aterrar també aquests policies locals del Prat?
Bé, nosaltres al començar el viatge d'anar a València ja vam contactar amb el coordinador de policies locals, que era el comissari d'Alx, i ja ens va indicar a on tenien que anar. Tenien que anar a la població de Vallporta, que és on ens esperaven. Jo suposo que vam arribar sobre les 10 de la nit, 9, 10, 10
sí,
de la nit.
Aproximadament. Sí.
Aproximadament 10 de la nit, i ens vam posar a disposició del cap de policia de Vallporta. Allà van quedar, que en principi nosaltres treballàvem en torn de matí, a partir de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda, i aquesta nit ens van buscar un allotjament d'emergència, per dir alguna cosa, a un centre de secundària d'allà, que havia estat afectat per la Dana, al segon pis, i el dia següent van començar.
Uh-huh. Per tant, vau dormir en una escola... Uh-huh. I el dia següent ja començàveu el vostre torn. A partir d'aquí, suposo que vau veure realment, no, amb la llum del dia, la realitat d'aquella situació. Què us vau trobar a Vallporta, que va ser l'epicentre d'aquesta tragèdia?
Jo personalment, jo li dic que quan la gent, família, amics i tal, hem arribat aquí a Barcelona, altre cop, jo els deia, tu agafa una caixa de sabates, poses... De les joguines dels nens, uns monigotes d'aquests, uns cotxets, amb el Lego et fas unes casetes i tal, tanques la capsa, fots allà un meneo tremendo, la tornes a obrir, i com estigui, això és Vallporta. Tal qual. Tal qual. Una situació... sembla una guerra, allò. L'aspecte que tenia era totalment devastat. Vull dir, les botigues, zero. No queda ni una. Vehicles dins de les botigues, en posició vertical, tombats, panxa dalt, de totes les maneres. Fang, aigua, i la gent buscant, estaven, com deia nosaltres, en modo supervivència.
Totalment.
Estaven. Tu imagina't, la primera nit, quan arribem allà, i primer ens van portar a un cole de primària. Aquell cole, els espais habitables, per dir-ho d'alguna manera, ja estaven agafats. Hi havia bombers de Portugal, hi havia bombers de Zamora, de León, també. Algunes persones que eren de la població també, que vivien en baixos i no tenien lloc on allotjar-se, i estaven allà amb matalassos. I llavors els van dir, va, anem a l'edifici del costat, que és l'institut de secundària, que diu el sergent, i aneu a la primera planta, perquè la baixa no és habitable, i busquem un raconet. Vam buscar el raconet, no tenim aigua corrent perquè allà a Paiporta no es podia fer servir l'aigua. Rallava aigua de l'aixeta, però no s'havia de fer servir. Va marxar la llum també, estaven sense llum, no podien ni carregar les bateries dels equips portàtils, ni dels mòbils, ni de nada de nada, amb les llanternes per allà i tal. Ells t'ofereixen el que tenen. El que tenen és, bueno, aquests són els mitjans i ja està. I la situació, et dic, per ubicar-te, una cosa és veure les imatges de la tele i una altra veure-ho allà, directament.
Què és el que feu allà? Quines tasques comenceu a desenvolupar en aquest torn de matí?
Bé, en principi a nosaltres es van donar un sector, la població de Paiporta està dividida en diversos sectors i es van donar un sector.
És una ciutat de quants habitants, per fer-nos una idea?
Són uns 30.000 habitants, més o menys, ens van comentar que eren 30.000 habitants.
Com la meitat del Prat.
Exacte. Més o menys, sí, correcte.
Llavors, amb nosaltres venia una gent de Paiporta, i nosaltres el que fèiem era tasques de gestió completa d'un territori. Fèiem patrullatge preventiu i, a més, daven contestació a tot el que era el requeriment dels ciutadans que ens anaven trobant per la ciutat. Llavors, en un primer moment, primer dia no coneixien a l'espai, per tant, anaven tots junts, però sí que és veritat que a partir del segon dia van veure de que tenien que donar molta més resposta a tots els requeriments que ens estaven donant els ciutadans. Estem parlant de que igual en un dia tenien 60-70 requeriments de ciutadans que necessitaven algun tipus d'ajuda. I llavors el que van decidir va ser dividir-nos, ampliar l'espai, passar pels llocs més...
Els principals.
Sí. Els llocs principals, perquè al principi...
Els que tenen més afectació,
sí.
No?
A veure, una de les funcions que teníem era el que els vials principals poguessin ser transitables. Clar. No? És a dir...
Perdó. Sí, és que, coses del clar, directe.
Bàsicament és això. Una de les coses més importants era necessitem que tota la maquinària pugui moure's i desplaçar-se a partir de la ciutat. I estem parlant de que les vies principals, si ens fem una idea i traslladem aquí, l'Avinguda 11 de Setembre, carrer Lleida, carretera Marina, Avinguda Verge Montserrat, Remolar, aquestes vies has de garantir que puguin passar vehicles passants, però que puguin passar primer i després que puguin passar dos, un en cada sentit. Perquè, clar, s'ha d'apartar vehicles, s'ha d'apartar tots els trastos que venen de tots els pisos i baixos, s'ha d'apartar tot el fang, has de gestionar que no hi ha voreres i tots els vianants, perquè hi ha molts d'autòctons i voluntaris, tot el flux de persones vagi. Tens 1.000 vehicles de tota Espanya, l'exèrcit, de policies, de guàrdia civil, de bombers, de protecció civil, que molts cops no saben cap on adreçar-se, cap on anar, ni com anar a un punt. Però això el que deia el sergent és l'important, que nosaltres estàvem en un sector, estàvem plenament comunicats també amb Paiporta, perquè ell tenia un equip de comunicació de Paiporta, i a part teníem un company que és autòcton d'allà, i això va fer que acabéssim coneixent aquell petit sector que teníem nosaltres, aquell sector, de manera que el podíem fer nostre i treballar igual que si estiguéssim aquí. És a dir, tu sorties a patrullar i tot el que t'entra, des de coordinar voluntaris de vegades, que coordinàvem gent que venia... Teniu algun destí fix?
Clar.
No, vine cap aquí. Aconseguíem màquines excavadores, això tremendíssim, també. Tema de la gent que tracta desembussos del clavegueram, també vam estar amb una gent, el penúltim dia amb gent de Navarra, de Jumilla, que venien en màquines d'empreses privades que anaven allà de manera... voluntària i posant els seus mitjans i tal,
Sí.
I aquestes tasques de coordinació.
Sí, a més de la coordinació, també la col·laboració directa amb els habitants d'allà, perquè, clar, també feien acompanyament a gent vulnerable a l'ambulatori, però que teníem el nostre sector, el teníem al nostre sector, anaven a transportar gent d'un lloc a un altre, me'n recordo una vegada que una persona molt gran que necessitava una botella de butà, van anar també amb ell, a fer... És a dir, feies de tot per poder, és la forma, acompanyar aquesta gent que necessitava molta, molta ajuda. Llavors, què tipus de feina? De tota, de tota.
Com us trobàveu la gent, aquesta gent que necessitava de la vostra col·laboració, la gent d'allà?
Nosaltres vam comentar entre nosaltres que estaven en el que nosaltres dèiem en modo supervivència. És a dir, la gent està ocupada amb treure merda, literalment, amb perdó de l'expressió, amb obtenir menjar i poc més, poc més. Només això era, el dia era això, netejar i menjar, ja està, i ajudar al meu veí, al meu familiar, al meu amic, i estan amb aquesta, amb aquesta dinàmica diària.
Sí, és això, no? Molta solidaritat entre ells. Entre sí. Ells, és a dir, ells tenien un problema molt gran, una situació molt complicada, i a més intentaven ajudar sobretot a les persones més vulnerables que tenien com a veí. Val? Llavors, això, ostres, és a dir, nosaltres pensàvem, mare meva, de veritat, quina...
Quin bon humor teníem molts cops, també.
Sí, també.
Ojo, eh? Ojo. Igual, ens hem trobat persones que, quan t'estaven demanant ajuda per determinades coses, o si podies aconseguir-los un recurs, t'explicaven qualsevol de les coses que li estava passant i se't venien a baix i ploraven, i gent de tota mena. I després, amb aquella persona, a mi em va passar un dia una cosa molt curiosa amb una persona, que és que... a primera hora del matí vam estar, i era un home una mica més gran que jo d'edat, i es va venir a baix i va començar a plorar, i bueno, vaig abraçar i després ja va marxar a la seva i tal, jo vaig seguir el meu, i hores més tard ens vam trobar a un punt que estaven intentant facilitar l'accés a l'ambulatori de la ciutat per garantir bé el pas allà, que tenien dificultats, i aquell home va passar per allà també, i vam fer una broma. Aquella gent té molt bon humor en general. És així, això. Jo penso que els hi ajudarà a pair molt bé, això.
Molt bon humor i molt optimistes, també, perquè ells deien, no, d'aquí sortirem i sortirem més reforçat. I això és digne de...
Amb vosaltres com era la relació? Us ho agraïen? Perquè, clar, anàveu logotipats, no? Se sabia que éreu policies del Prat.
La gent era molt, molt agraïda. Molt agraïda, valoraven el nostre servei, el nostre esforç, el estar allà, el venir des de Barcelona a 300 quilòmetres per col·laborar amb ell. I la veritat és que jo no recordo una mala paraula cap a nosaltres, tot el contrari. El que deien era moltes gràcies, gràcies per venir. I això, de veritat, que t'arribava molt al cor, també.
Les paraules gruixudes o de malestar anaven totes adreçades a les institucions, però no a les persones que treballen per les institucions. I això ja t'ho dic, perquè moltes persones ens ho feien saber així.
S'ha parlat molt d'aquest caos. Vosaltres heu sentit que realment és així? També ha relat això de les institucions, de com s'està gestionant l'emergència?
Sí, sens dubte.
Es podria fer d'una altra forma, no? Segurament.
I tant que sí.
I suposo que sí.
Dilluns vam parlar amb alguns pretencs que s'hi havien desplaçat aquell primer cap de setmana o fins i tot pretencs que treballen a València i doncs es desplaçaven caminant cap a Paiporta, per exemple, cap a Picanya, cap a algunes poblacions. Alguns ens van dir que per la nit sí que hi havia aquesta sensació d'inseguretat i que fins i tot hi havia gent que aprofitava per entrar en alguns comerços. Què us heu trobat en aquest sentit a nivell de seguretat ciutadana per la nit? Perquè, clar, una ciutat sense llum i en aquestes circumstàncies que descriviu...
La veritat que nosaltres no hem treballat de nit, perquè no hem treballat de nit, ja t'he comentat que hem treballat de...
La primera, quan vam arribar.
La primera, però van arribar i en el moment d'anar fins a on havien d'anar i ja està, no? Però sí que és veritat que la gent tenia por. La gent tenia molta por. Molta por, sobretot per la nit, perquè sí que és veritat que havien entrat en domicilis, havien entrat en establiments comercials i això a la gent li generava molta por. Va haver una persona que ens va comentar: ara jo puc dormir 4 hores. És a dir, jo veig que hi ha uniformes i puc dormir 4 hores més tranquil·lament, perquè sé que és veritat. És veritat que, no és que la gent que anava a efectuar actes delictius eren de la població o dels voltants, no, és que era lluny, era de Catalunya, perquè es va detenir a una persona de, si m'equivoco, d'Igualada, o també d'Albacete o d'altres. Jo, és a dir, n'hi havia persones que venien explícitament a efectuar aquest tipus de robatoris aquí, i la gent tenia por, és veritat que tenia por, sobretot per la nit.
És increïble que algú aprofiti, no?, aquests moments de vulnerabilitat extrema.
De fet, el Codi Penal ja contempla això com un agravant. És a dir, tu, clar, en aquestes situacions d'emergència i necessitat, comets un delicte que perjudica el conjunt de la societat, té un agravant, és mm-hmm. més greu.
Doncs aquestes són les tasques que heu pogut desenvolupar, però de fet estava previst que estiguéssiu una setmana sencera també en la zona. Què és el que va passar i per què doncs, es va tornar cap al Prat?
Bé, si va ser difícil la gestió de l'anada, la de la tornada no us ho podeu imaginar. De fet, jo ja tenia preparat, i quan dic jo és la policia local del Prat, tenia preparat 3 contingents més. És a dir, per donar protecció.
Relleu, no?
Relleu, sí. Uh-huh. Ells anaven en principi de diumenge a diumenge, els torns que feien eren de 12 o 13 hores seguides, que déu-n'hi-do, en la situació en la que treballaven també. I ja tenia més personal nostre que estava disposat a anar-hi. Amb un conflicte intern de per què han anat ells i no nosaltres, i per què uns i altres no. Però això ja s'està gestionant. El conflicte va venir quan... malauradament rebem notícies de que la policia local del Prat i totes les d'Espanya no podien anar a València a fer tasques de seguretat ciutadana. Només podíem anar-hi d'uniforme, sense arma de foc, a prestar servei de trànsit i assistencial. Clar, en aquest context la responsabilitat ja no recau a les autoritats valencianes, que en principi ens havien donat autorització per anar-hi, si no recau a l'organització del Prat. És a dir, com podem tenir policials locals uniformats, sense arma, en un context que ja he explicat. Recordem en una situació en la que estem 4 sobre 5 d'amenaça d'atemptat i prestar un servei que no sigui seguretat ciutadana. Generava una inseguretat jurídica a l'hora de poder practicar una detenció. Per tant, el replegament que fa moltes ciutats, la nostra també ho va fer, per responsabilitat. I amb un alt grau d'impotència. La meva, la dels nostres representants i les dels que estaven allà i els que volien anar-hi. Aquí queda un capítol en aquest país de reflexió, mm-hmm. d'aquest repartiment de competències i de gestió de les emergències. Perquè s'ha demostrat que no té sentit que la gent demana policia en caràcter preventiu i reactiu i no podem estar. Probablement és perquè també el contingent de les forces amb competència allà, Guàrdia Civil i Policia Nacional, es podien fer càrrec. Però tot suma. I aquí ja no ens correspon a nosaltres dir qui i quants, però sí que n'hi havia interès de poder col·laborar amb aquesta població o amb qualsevol altra. Mm-hmm. Doncs amb aquesta situació, el truco, jo sabia que hi hauria resistència, la va haver-hi, no, Tixell?
Sí,
molta. Va haver-hi intercanvi de trucades i al final... Clar. És una ordre, heu de tornar perquè no esteu en condicions de tenir un treball segur i ja mirarem com podem col·laborar-hi, si és que podem col·laborar-hi. De fet, ara en la zona del Salt, del Port, estan anant agents de policia local en el seu teu llibre, igual que van anar-hi ells, però ja no van en qualitat de policia, van com a voluntaris per gestionar tota la logística que s'està preparant al Port. O sigui, nosaltres intentem col·laborar en la mesura que es deixin i de la forma que es deixin, però sense córrer el risc de que les persones puguin patir un problema jurídic o personal.
Perquè ho puguem entendre, això aquí vosaltres com a policies no podríeu detenir una persona a Cornellà?
La policia local del Prat és la policia local del Prat i la de Cornellà és la de Cornellà. Uh-huh. Sí? L'àmbit competencial és el terme municipal. Hi ha situacions en la normativa que permet, en un delicte flagrant, traspassar aquesta frontera, però has de comunicar ràpidament al cos que té la competència, que en aquest cas és o bé la policia local de Cornellà, la Guàrdia Urbana, o bé Mossos d'Esquadra. En aquest cas, quan és un contingent que estarà hores i hores i hores, l'única possibilitat és que puguin detenir com a qualsevol ciutadà pot detenir una persona.
Clar,
que estableix
retenir fins una força...
Clar,
no?
Però com li expliques a un ciutadà que un uniforme no fa de policia?
Clar, és molt difícil d'entendre.
És una inseguretat jurídica que no tenen per què arriscar-se ningú. És tan senzill com que qui té la potestat, sin ni una resolució, un decret, i ja està. Que aquí ho va fer l'alcalde, quan teníem l'autorització de les autoritats valencianes. Però quan canvia la decisió, per part del que sigui, no podem canviar el que no tenim competència per canviar-ho. Costa entendre-ho, però és el que és. i ens toca a les institucions fer una reflexió una altra vegada, perquè no és la primera, i treballar perquè això no torni a passar.
A més, en aquestes circumstàncies, no?, que ens explicàveu, de que la gent té la sensació d'inseguretat, no?, de dir que encara es complica molt a les nits i que tot plegat no, és una situació complexa.
No, no només això, és que fins i tot de dia que aquest problema no es viu, val?, i que no estàs treballant pròpiament el que és la seguretat ciutadana, les persones necessiten referents. Necessiten referents. És a dir, si tu poses allà una persona i li poses una armilla groga, no fan ni cas. Ni cas. Quan veuen un cotxe patrulla, veuen una persona amb un uniforme que els dona seguretat, val? És a dir, quan jo li dic a una persona, per exemple, amb el cas aquell que ens trobàvem allà, jo haig d'anar a fer el que sigui, és igual, deien, mira, per aquí no pots anar, has d'anar per allà, jo necessito això, jo necessito l'altre, què puc fer? Mira, espera't, que estem gestionant això. Ja està, vull dir, ja saben que si jo et dic espera, no és per un caprici meu, no un caprici meu, no, sinó és que t'has d'esperar, estem gestionant ordre de prioritats, nosaltres organitzem el territori d'aquesta manera perquè pensem que és la manera més eficient de fer-ho, i si hi ha una persona que no estigui uniformada, que tal, diran, tu qui és? No, jo faré el que jo vulgui. Sí, sí. I llavors ve el caos, venen problemes, i la gent t'agraeix això. T'agraeix això. Si és tan senzill com aquest tema.
És quan estan d'uniforme, estan investits d'autoritat. I per tant la ciutadania és clara. Ja a vegades tenim problemes, no? Fixa que el comentari que han dit és que només vam rebre comentaris positius, que no és l'habitual en la nostra professió. No. I estem d'uniforme, estem en el nostre territori, no? No és l'habitual, tenim milers de casos. Si tu treus, si tu al final el que diuen és poden venir a regular trànsit però no poden venir armats, t'estan dient que no vinguis com a policia. Això no cal que vingui un policia de qualsevol punt d'Espanya. Tens milers de voluntaris de València, li poses una armilla, la llei t'ho permet, i li dones, regula això. Però no és el que necessitava la població i el que necessita. Necessita una presència uniformada, amb competències plenes i amb capacitat de prevenir el delicte. Perquè mai se sap, aquesta xifra que ningú sap, quants delictes es prevenen si hi ha presència policial, que és el que demanava la situació, és el que li transmitien directament, ara puc dormir perquè ara veig uniformes.
Totalment. Doncs us agraïm molt que ens hagueu explicat la vostra vivència. Hem entès també perfectament la tornada de tots aquests agents i res, esperem tenir-vos en d'altres ocasions per explicar altres coses, però era important també saber la perspectiva, el punt de vista que heu tingut com a policies locals del Prat a la zona zero, que de fet n'estem molt pendents avui per aquestes pluges que encara s'esperen. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.